Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta edició ja número 106, la 28a de la nostra quarta temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, ja programa número 106, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més a nivell amateur tant del rendiment que hagin tingut els equips tant de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'esquerra de l'Eixample, i després a nivell de futbol formatiu, d'aquelles entitats que es dediquen plenament al futbol base, parlarem també tant del que hagin fet els equips del Club Futbol Don Bosco com els de la Unió Barcelonista Catalunya. I a la segona part del programa, com ens encanta dir sempre, canviarem la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu. En primera instància ho farem de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i anirem cap al Provença, avui no per fer cistelles, ja que no hi ha hagut partits, però sí per parlar de bàsquet, especialment de noms, de dos noms propis, com veurem els titulars del club de bàsquet Ipsi. Doncs fet aquesta introducció per contextualitzar una mica, per si és el primer cop que ens escolteu, de quins equips parlarem en aquest programa 106, com a tota la resta del 105 que ja han fet anteriorment a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio, com sempre dediquem a algú en especial a aquesta nova edició, i volem dedicar aquest programa número 106 ni més ni menys que al juvenil femení del Club Futbol Sala Eixample. I és que el conjunt negre i vermell, aquest juvenil femení, s'ha proclamat campió de Lliga. Les jugadores negre i vermelles han fet una temporada immillorable. Tant és així que han guanyat els 20 partits que han disputat fins ara, i gràcies a això s'han adjudicat el títol a falta de 5 jornades per acabar la competició. Així doncs, novament, enhorabona al juvenil femení del Club Futbol Sala Eixample per aquest merescudíssim títol de Lliga, i evidentment doncs també merescudíssima aquesta dedicatòria del programa 106 de l'Eixample Esports, que iniciem ja amb velocitat, amb vertigen i també amb aquest Vertigo d'U2, del qual n'estem acabant de sentir les últimes notes en aquesta nova edició de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Doncs, fet aquesta dedicatòria, recordar-vos una setmana més que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Instagram, on ja som més de 700 amics i amigues, i també tant a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, amb la nomenclatura @eixampleesports. Hi ha un servidor, Jordi Gallagàs, el presentador i director d'aquest espai i programa. També em va molt bé si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram, a @jordigallagas, i també a X, abans denominat Twitter, a @@jordigalla. En aquesta edició 106, on escoltarem la veu en exclusiva per als micròfons de l'Eixample Esports de fins a 4 testimonis diferents dels nostres clubs, no podíem deixar, abans d'anar a titulars, fer-vos novament un recordatori de que estem buscant patrocinis i recursos econòmics per poder seguir la temporada vinent amb aquest programa, amb aquest projecte de l'Eixample Esports. Ja hem iniciat una campanya de recerca de patrocinis, tot i que no hem pogut centrar tot el temps i atenció tant que volíem com que necessitàvem. Per tant, ara en aquest tram final de temporada, ja especialment a l'estiu, doncs estarem molt focalitzats en aquest fet, en aquests patrocinis, per poder seguir endavant amb el projecte. Així que ja sabeu, si teniu una botiga, un bar, un restaurant, qualsevol cosa, sou un club, una persona a títol personal que ens vol ajudar, si us plau, dirigiu-vos a través de les nostres xarxes socials a nosaltres, i així miraríem els detalls, que seria molt poqueta cosa el que demanaríem, però per nosaltres seria de molta i de gran ajuda. Doncs vinga, anem ja als titulars esportius d'aquesta edició número 106 de l'Eixample Esports. Vinga, titulars a futbol amateur, que comencem sempre per aquí. Doncs atenció, notícia d'impacte, perquè el primer equip de l'Anguera no és equip de tercera catalana ni molt menys. Continuarà lluitant, ho farà fins al final i això és gràcies a que ha aconseguit aquesta jornada una victòria vital en la lluita per la permanència a la segona catalana. Tot plegat en una jornada on tots els nostres representants han acabat sumant per seguir lluitant cadascun d'ells pels seus objectius. I en futbol base, aquest passat cap de setmana vam viure novament un derbi de la nova esquerra de l'Eixample. En aquest cas, ens n'anem als més petitons de cada casa. Va ser entre els prebenjamins sub-8, tant del Club Futbol Don Bosco com de la penya barcelonista Anguera. La victòria, com veurem en només uns minuts, ja sabeu que quan tenim derbi de l'Eixample li donem prioritat i és el primer que ataquem aquí al programa, en només uns minuts veurem, això sí que clarament el resultat va ser favorable al conjunt groguet. I pel que fa a la resta de partits de futbol formatiu, aquesta jornada els equips del Club Futbol Don Bosco han obtingut un millor bagatge de resultats que els conjunts de la Unió Barcelonista a Catalunya, ho veurem a la part de futbol base. A més també, com podrem observar, un dels equips de la franja blaugrana, i això ha estat molt dur, però lluitaran en el playoff d'ascens, s'ha quedat a les portes de poder-se proclamar campió de Lliga. Ho veurem en detall, però per un puntet només ha estat la cosa i han partit davant del rival directe en aquesta última jornada. I per últim, valgui la redundància, al poliesportiu, en una jornada, com hem dit, sense bàsquet, però amb dos noms propis per al club de bàsquet Ipsi, veurem quins som a la part final del programa. Pel que fa a futbol sala, els equips de l'AE Nova Esquerra han aconseguit sumar en 3 dels 5 partits que han disputat, mentre que una setmana més les millors notícies arriben de la mà dels equips del Club Futbol Sala Eixample. D'una banda, bagatge molt favorable de resultats en Lliga, atenció, exhibició absoluta del futbol base a la Copa Catalunya, veurem la brutalitat d'equips que han classificat per a semifinals i, com ja dedicàvem aquesta edició 106, ho recalquem, titulem majúscules, campiones de Lliga per al juvenil femení del Club Futbol Sala Eixample. Doncs feta tota aquesta introducció i repassats els titulars, vinga, anem ja en matèria, que si no anirem molt justos de temps. Anem cap a aquest derbi que havíem promès que repassaríem en primera instància i, com ja hem dit, dels més petitons, del prebenjamí sub-8, concretament, anem al grup 5, aquesta 26a jornada vam tenir derbi entre el Don Bosco i l'equip B de la penya barcelonista Anguera. El resultat final, com dèiem, clarament favorable als groguets. Marcador final, Club Futbol Don Bosco 1, penya barcelonista Anguera B 8. I això que el Don Bosco es va avançar al minut 5 al marcador, amb un gol d'Alexander Lionel Non, però només 6 minuts després, al minut 11, Max Sáenz ficaria l'empat a 1 i aquí començaria la tromba sens fi de l'Anguera, ja que de l'11 fins al 40 arribarien 7 gols, sí, sí, 7 gols favorables als groguets. Per tant, el marcador passava d'1-0 favorable al Don Bosco a l'1-7 al minut 40. I ja a la part final del partit, ell no volia, Xavi Alessandro Quiñónez es marcava en pròpia porta per al Don Bosco i per tant sumava un gol més per a l'Anguera i situava el marcador aquest 1-8 definitiu. Doncs com veiem clarament, el derbi d'aquesta setmana se'l van portar l'Anguera per sobre del Don Bosco. I l'Anguera segueix amb bones notícies i amb esperança, perquè ara sí que anem cap al futbol amateur, concretament cap a la segona catalana, al grup 2, on hem de parlar del primer equip de l'Anguera. Hem de parlar, i amb contundència que ho van fer, d'una victòria cabdal, una victòria que dona oxigen als d'Òscar Bonin, que tot i així, però, no afluixen els de baix, hauran de remar les dues jornades que queden si volen salvar la pell, perquè de moment encara no depenen d'ells mateixos. Resultat final, això possiblement ho matitzarem, perquè crec que juguen contra un rival directe, si més no, resultat final, penya barcelonista Anguera 5, Unió Deportiva Cirera 1. Poc abans de la mitja hora de joc, al minut 28, s'avançaven ja els nostres al marcador. Com dèiem, al 28, Pau Guàrdia situaria l'1-0 al marcador i només 5 minuts després, al 33, Sergio Vacas posaria el 2-0 amb el que es marxaria al descans. Ja a la segona part sortirien novament molt endollats els d'Òscar Bonin, molt conscients del que s'estaven jugant en un INEF amb més ambient que mai, ho deia Doncs el propi jugador groguet que feia declaracions aquesta setmana per als mitjans del club, Jacint Pons, deia que no havia vist tant d'ambient a l'INEF i que això es nota, i ho vam fer palès, doncs, com dèiem, ja al minut 46, quan Arnau Serrador feia el seu primer gol de la tarda i situava el 3-0 al marcador, un resultat però que duraria ben poc, ja que un minut després marcaria el seu gol la Unió Deportiva Cirera, el feia Max Ventura. Al 53 continuava la pluja de gols, Arnau Serrador marcava el seu doblet particular amb prou feines 8 minuts de joc, i ja superada l'hora de joc, al minut 64 Pau Martorell des del punt de penal transformava el llançament per situar el 5-1 definitiu d'un partit on l'Anguera va veure 4 targetes grogues, 2 en va veure la Unió Deportiva Cirera. Ara mateix la penya barcelonista Anguera, aquest amateur, el conjunt dirigit per Òscar Bonin, és, tot i la victòria, quart per la cua. Per tant, continua, atenció, en zona de descens. És quart per la cua, 13, amb 34 punts, a un punt només de la Unió Deportiva Cirera, justament el rival al qual es va enfrontar aquest passat de setmana i a qui va superar, com dèiem, per 5-1. Abans dèiem que possiblement ho matitzaríem i ho fem, perquè són moltes coses que hem de controlar a la vegada. Dèiem que no depenien d'ells mateixos, doncs sí, i em diràs, Jordi, com poden dependre d'ells mateixos si estan ara mateix en zona de descens? Doncs perquè la propera jornada visiten ni més ni menys que l'Inter Barcelona, i el conjunt de l'Inter Barcelona és 11, dos posicions per sobre de l'Anguera, i dos també són els punts que els separen. Per tant, si els dos Carbonin superen a l'Inter Barcelona, sortiran sí o sí de la zona de descens, perquè superaran a Inter Barcelona, i veurem si també a Unió Deportiva Cirera, que també haurà de jugar el seu partit, i per tant passarien a l'última jornada a rebre a casa a l'últim rival, que en aquest cas serà un club esportiu Llavaneres, que atenció, és quart classificat dintre de zona de playoff, però no té assegurada tampoc aquesta condició. Per tant, el Llavaneres anirà amb el ganivet entre les dents de l'última jornada. A part, encara pot quedar, per exemple, tercer, que li afavoriria amb temes de factor canvi de rivals al playoff, però això ja ho comentarem la setmana vinent i la propera, quan arribi aquesta última jornada. Però, com dèiem, l'important és que l'Anguera depèn d'ell mateix, ja que juga aquest proper cap de setmana al camp de l'Inter Barcelona davant d'un rival que només té 2 punts més que el conjunt groguet. Tant de bo que puguem explicar la segona victòria consecutiva dels dos Carbonin, perquè la necessiten sí o sí, han de guanyar si volen poder obtenir aquesta permanència quan s'acabi la temporada d'aquí a 2 jornades en aquest grup 2 de la segona catalana, del qual n'anem a repassar la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 28a jornada. Vic Riu primer 1, Les Franqueses 2, Club Futbol Vilamajor 2, Torelló 6, Vilanova Vallès 2, Llavaneres 1, Cardedeu 1, Unió Deportiva Mollietense 1, Lloreda 2, Inter Barcelona 2, Escola Futbol Mataró 2, Martorelles 1 i Club Esportiu Cabrils 3, Sant Julià de Vilatorta 1. De moment el Torelló, que encara no és campió, és líder d'aquest grup amb 2 punts de distància respecte a la Unió Deportiva Mollietense, qui sí que ja és equip descendit, malauradament, per als seus interessos des d'aquesta jornada, és el Club Futbol Sant Julià de Vilatorta, que va certificar el seu descens caient per 3-1 davant d'un Cabrils que està aconseguint justament allunyant-se d'aquest descens amb 3 victòries en els darrers 4 partits. La penúltima l'explicàvem la setmana passada al seu camp davant del nostre representant del primer equip de l'Anguera. I seguim parlant dels groguets, seguim amb l'actualitat de la penya barcelonista Anguera, però baixem una categoria, anem de la segona fins a la tercera catalana, concretament al grup 11, on en aquesta passada 28a jornada rebien a l'Escola Industrial els d'Ivan Parra al cué de la categoria, a la Unió Deportiva Gornal, i es va notar, perquè van golejar, i de quina manera, els nostres. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 9, Unió Deportiva Gornal 2. Evidentment intentarem no anar gol per gol, perquè si no ens farà de nit, però sí que situarem una mica cronològicament com van anar les coses en aquest partit on l'Anguera va veure 2 grogues i el conjunt visitant només una. Això no és el més destacable, Però per copsar les sensacions d'aquest partit anem a escoltar el primer dels quatre testimonis que en aquest programa número 106 de l'Eixample Esports passen en exclusiva pels nostres micròfons. Escoltem una setmana més a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que analitza la golejada del seu equip i atenció perquè desvetlla el nou objectiu que s'han marcat per al que resta de temporada.
El resultado lo dice todo, la verdad. Un equipo que viene a jugar el partido porque simplemente le toca por calendario, un equipo que ya está descendido, que viene sin ningún tipo de afán de competir el partido. Nosotros nos ponemos muy rápido ya por delante, nos vamos al descanso con un resultado muy abultado. Luego sí que es verdad que en la segunda parte ellos se rebelan un poco y nos hacen dos goles, también por desconexiones nuestras. Luego ya seguimos haciendo goles hasta que acaba el partido con 9-2. Nosotros estamos jugando con 5 juveniles también, hemos hecho debutar al portero, a Javi del juvenil. De eso se trata ya, una vez logrado el objetivo, pues tratar de poner a los juveniles en dinámica de amateur B para la temporada que viene, entrenar esta semana, ir al campo del Can Vidalet a competir, porque nos hemos marcado el objetivo de poder quedar séptimos en la clasificación y entre comillas ser líderes de la otra liga, y con eso trabajaremos esta semana para aconseguir la victòria en campo del Can Vidalet.
Doncs les coses del futbol, li comentava Ivan Parra off the record, fora dels micròfons, que és curiós perquè m'ha felicitat perquè ho veiem igual, que aquí al programa feia unes setmanes justament dèiem això, que l'Anguera B de moment era el líder, o podia ser-ho, de l'altra lliga, és a dir, dels mortals, que es diu també a vegades, no? Perquè hi ha un tall clarament a la classificació, ho veurem després quan la repassem. I doncs m'ha fet gràcia, no?, que el propi Ivan Parra també faci aquesta lectura, entre altres coses, doncs per trobar aquests motius per competir, no?, per motivar els seus jugadors de cara a aquest tram final de temporada. I doncs de quina manera van sortir de motivats d'aquest partit a casa davant de la Unió Deportiva Cornal, doncs especialment Kosei Tahara, el dorsal nou, el killer d'aquest equip, que atenció amigues i amics, que pràcticament quasi que ens passa per alt, 5 gols, sí, sí, 5 gols va marcar Kosei Tahara en aquest partit. Si no m'equivoco és un repòquer de gols, jo només li recordo marcar-lo a Messi, crec que va ser un contra el Bayer Leverkusen a la Champions, ja fa bastants anys amb el Barça. Però 5 gols no els aconsegueix qualsevol. I Lewandowski, crec que a la Bundesliga en va fer 5 gols en 9 minuts de joc, crec. Ja me n'estic anant per les rames, però bé, tenim tots pequem de futbolitis, és la nostra passió i segurament molts dels que ens esteu escoltant ja m'entendreu. En qualsevol cas, abans d'anar als gols a l'exhibició del Kosei Tahara, al minut 2 era un altre que obria la llauna. Marcava per a l'Anguera Jaume Cordón. I aquí sí que, atenció, no és Lewandowski, però pràcticament, perquè amb prou feines, amb 18 minuts de joc, Kosei Tahara feia un hat-trick dels seus 5 gols que marcaria i situaria al minut 28 el 4-0 al marcador, marcant aquests 3 gols de forma consecutiva, al 10, al 25 i al 28. Abans d'anar al descans, Jaume Cordón també faria doblet al partit i faria el seu segon gol al minut 40, situant el 5-0 amb el que els jugadors encararien el camí a vestidors. A la segona part sortiria escalfat Kosei Tahara, tenia ganes de més, i al segon minut de la segona part, al 47, feia el 6-0. Aquí, com deia Ivan Parra, doncs, petita despistada de l'Anguera, venien dos gols de la Unió Deportiva Gornal, al 50 i al 52, tots dos obra de Manel Ripoll Carbonell, però aquí tornava a aixecar la mà aquí el killer Kosei Tahara i feia el seu cinquè gol amb 64 minuts. Per tant, amb una hora de joc poc més, va fer els 5 gols que va ser capaç d'anotar en el partit, com també va fer el seu golet Òscar Fernández, que el feia el 66 i significava el 8-2 no definitiu, ja que al temps de descompte s'apuntava al festival golejador Sandro Giancola, marcant el definitiu 9-2. D'un partit, com dèiem, on l'Anguera B va veure dos targetes grogues, només una, la Unió Deportiva Gornal. De moment, el conjunt d'Ivan Parra va pel bon camí per aconseguir l'objectiu que assenyalava l'entrenador, i per poder-lo certificar, doncs quina millor manera que davant d'un rival directe per a aquesta circumstància, aquesta setena posició, com és el canvi de l'Edbe. El visitaran aquest proper cap de setmana. Ja explicarem la setmana vinent on jugaran l'última jornada. Serà a casa, però no desvetllarem encara el rival. Tampoc és que tingui gran transcendència, eh? Però així anem donant novetats. Com ja avançàvem, l'Anguera B és setena classificada amb 42 punts, un puntet més que l'Atlètic Hospitalense i 3 puntets més que el Can Vidalet B, justament el seu rival aquest proper cap de setmana. Per tant, serviria per donar un cop d'efecte, un cop directe també a un rival per aquesta setena plaça. Per dalt, ja ho vam dir fa unes jornades, no poden atensar a nostres amigos paraguayos de l'Albirrojita, que són sextos classificados con 55 puntos. Un abrazo a la gente de l'Albirrojita que nos llega, que nos escuchan muchas semanas. I tornem a la nostra llengua, el català, que ens enorgulleix doncs participar-hi i fer-lo doncs més visible i preservar-lo fent el programa en la nostra llengua catalana per repassar, en aquest cas, els resultats i marcadors d'aquesta passada 28a jornada al grup 11 de la tercera catalana. Albirrojita de Catalunya 6, Sant Just Desvern 1, Espluguenc 3, Fontsanta Fatjo 5, Atlètic Viladecans 2, Fundació Atlètic Sant Just 4, Unió Deportiva Vista Alegre 3, Futbol Club Sant Boià B 2, Atlètic Hospitalense 5, Can Roca 0, Unió Deportiva Viladecans B 2, Can Vidalet B 1 i per últim la victòria pretenca de la terrenca barcelonista B per 3-1 davant del filial del Castelldefels. Deixem aquí els colors groguets de la penya barcelonista Anguera, ens posem la samarreta blanca del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, seguim a la tercera catalana, però anem cap al grup 10 i tornem a agafar també aquelles sensacions de nervi, perquè aquí també tenim un equip que s'està jugant la vida, s'està jugant la permanència, tenia una gran oportunitat per donar un cop d'efecte davant d'un rival directe i sortir i allunyar-se una mica de les posicions de descens. La feina va quedar una mica a mitges, ara ho veurem i ho explicarem. Resultat final, Sant Ignasi B 3, Futbol Club l'Esquerra a l'Eixample 3, empat del primer equip dels blancs, un puntet per al conjunt dirigit per Francesco Calabrese i presidit doncs pel segon dels testimonis que escoltarem ara mateix, Manel Martí, el president del Futbol Club Esquerra de l'Eixample, que considera que aquest empat a 3 és just i atenció perquè també ens analitza ràpidament quina és la situació de l'equip.
Un partido que tuvo varias caras, buena parte bien jugado por los visitantes y ante un equipo local que la segunda parte ofreció una mejor imagen. Se puede comentar que el resultado es justo. Los visitantes quedan a expensas del partido del próximo sábado contra Montsant para quedar reflejada la salvación completa de la categoría.
Doncs sí, després repassarem aquestes circumstàncies, ho tenen a la seva mà. Si no m'equivoco, ara ho repassarem, que ho tinc tot preparat, però no recordo tot de memòria. Depenen d'ells mateixos per salvar la categoria, els de Francesco Calabrese, la matera de l'esquerra, que, com dèiem, jugava contra un rival directe. S'enfrontava al Sant Ignasi B, un conjunt que és justament el que té per sobre la classificació. Arribaven empatats a punts aquest partit i continuen empatats a punts, tots dos, amb 27 punts. Després diem la distància que tenen des del descens. Anem a fer les coses per ordre perquè hem de dir que es van avançar els locals, el Sant Ignasi B. Al minut 7, Frank Oliver marcava l'1-0 a favor del Sant Ignasi i al minut 10 arribava un penal a favor dels blancs del Futbol Club Esquerra de l'Eixample i esperem que no se n'hagin de recordar els nostres a final de temporada perquè malauradament Jacopo l'enviava al pal, fallava aquest llançament, però es redimia superada la mitja hora de joc. Al minut 34 el propi Jacopo Calviello feia l'empat a 1 i això esperonava molt als nostres, ja que els de Francesco Calabrese al minut 37, 3 minuts després, obra de Martín Pascual, farien l'1-2, amb el que s'arribaria al temps de descans i capgirarien el marcador. Superada l'hora de joc i a la segona part, al 64, Jacopo Calviello feia el seu doblet. Aquest potser el hat-trick si hagués entrat aquell penal, però aquí feia l'1-3, posava terra de per mig, però malauradament només 3 minuts després, al 67, s'assenyalava el segon penal del partit i aquí sí que Frank Oliver no fallava i feia el seu doblet, situava a mitja horeta per al final el 2-3 al marcador i malauradament no va ser el marcador definitiu perquè com ja hem avançat es va acabar amb empat a 3 i aquest tercer gol dels locals el marcaria Arnau Ibáñez al minut 74 de partit. Una llàstima perquè els de l'Eixample portaven doncs al minut 64 un 1-3 favorable, estaven dos gols per sobre el marcador però no van poder emportar-se els 3 punts de la seva visita al filial del Sant Ignasi. I tot això en un partit on els locals van veure fins a 5 targetes grogues, 3 van ser els que van veure els de l'Eixample. La propera jornada, clau absolutament vital, ha de ser una olla a pressió i a rebentar l'escola industrial perquè a casa és on rebrà aquest amateur de l'esquerra de l'Eixample a la Unió Deportiva Montsant de la Pera. I amics, UTB, el nostre representant, no pot fallar, no es pot dir d'una altra manera, no pot fallar perquè rep a casa a la Unió Deportiva Montsant de la Pera que només ha aconseguit guanyar 2 partits en 26 jornades i és últim classificat amb 11 punts i descendit ja des de fa unes quantes jornades. Per tant, no s'hi jugaran res més que l'orgull i en canvi l'orgull i moltes coses més, la categoria per exemple, s'hi juga el nostre representant. Per tant, no seria matemàtic si aconseguissin guanyar aquesta permanència, no seria matemàtic si sumen també l'Escola Esportiva Guineueta B i l'Olimpia Viaró, que van just per darrere d'ell. I havia promès que repassaria la situació classificatòria i la distància respecte al descens. Pues, com dèiem, 11 classificat, 5è per la cua, el nostre representant, la matera de l'esquerra de l'Eixample, amb 27 punts. I per què citava l'Olimpia Viaró i l'Escola Esportiva Guineueta B? Perquè són els seus perseguidors i aquests sí que estan l'Olimpia Viaró a la zona calenta, quart per la cua en aquesta posició que podria ser de descens compensat, per tant a només un punt de distància dels nostres, i descens directe, el tercer per la cua, el filial de la Guineueta, amb 25 a 2 dels blancs. Per tant, aquesta propera jornada han de guanyar el QE i esperar resultats per veure si ja és matemàtica o no la permanència, si són capaços d'emportar-se els 3 punts d'aquesta visita que tindran a l'Escola Industrial de la Unió Deportiva Montsant de la Peira. En qualsevol cas, la última jornada visitaran a mitjans de maig el Veterans Catalunya i aquest equip fins i tot també pot baixar perquè és novè classificat amb 30 punts. Matemàticament encara pot entrar en zona de descens. Per tant, més val guanyar la setmana que ve, resar perquè acompanyin els resultats i no jugar-s'ho tot a una última moneda i a sobre a fora de casa. Esperem doncs que els de Francesco Calabrese puguin tenir bones notícies i que us les podem explicar la propera setmana a la 107a edició de l'Eixample Esports. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquesta passada 28a jornada del grup 10 de la tercera catalana, on va descansar el Sant Ignasi, el Sant Genís Penitents B, que havia jugat davant del Vall d'Oreix, que és equip ja retirat, van ser els resultats els següents. Futbol Club Can Buixeres 2, Olimpia Viaró 1, Escola Esportiva Guineueta B 0, Alzamora 5, Escola Coiblanc Torrassa 2, Montbau 2, Unió Deportiva Pastrana 3, Cerro Club Deportivo 3, Espluguenc B 1, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 0, Unió Deportiva Montsant de la Peira 1, Veterans Catalunya 6. Veus? Aquest marcador ja m'aniria bé. I aquí es nota, Veterans Catalunya jugant-se la vida, Montsant de la Peira a casa ja descendit. I l'últim, doncs el que dèiem, l'empat a 3 del nostre representant del conjunt blanc al camp del Sant Ignasi. Bé, seguim amb la samarreta blanca, però baixem una categoria més. Anem fins a la quarta catalana per veure què va fer l'amateur B, el conjunt de Mario Gómez Baena, aquesta passada jornada. Doncs va fer descansar. Era una trampa perquè si ens vau escoltar la setmana passada ja ho vam explicar, ja que havia de jugar contra el Poblesec Unió Esportiva, que és equip recentment retirat de la competició. Per tant, com s'ha retirat ara fa res per part de la federació, que va ser qui va forçar aquesta retirada, doncs 3 punts per a l'esquerra, 3 punts per al filial dels blancs, resultat de 0-3 favorable als nostres, sense necessitat de disputar-lo, o sigui, per la via, diguéssim, jurisdiccional, no sé com seria en aquest cas, per la via, diguéssim, administrativa, i ja us explicàvem aquesta circumstància de que la propera setmana aquest conjunt de Mario Baena, l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, també descansa, perquè li tocava descansar. Per tant, només li queda una jornada, justament, també, casuístiques de la vida, davant del filial del Veterans Catalunya. Ja va passar a la primera volta que va haver doble enfrontament davant d'aquest representant. Això sí, amigues i amics, això sí que és una embolicada. Fins a última hora pràcticament no sabia què dir, per tant, sobre la marxa aniré mig improvisant, però tot amb informació. Tinc 99% segur que, malauradament, i si no és segur matemàticament, s'hauria de donar una carambola molt forta perquè es pugui encara donar, fa tota la pinta que, desgraciadament, el conjunt de Mario Baena no podrà entrar finalment al playoff d'ascens cap a la tercera catalana. Intento explicar-ho. Ara mateix l'amateur B de l'esquerra d'Eixample és 8è classificat amb 40 punts. Això són 3 punts menys que el Sants C i també el Daumar, que són 5ens, el Sants 5è dins de playoff, i de moment fora per gol a Bereix el Daumar 6è. Què passa aquí? Que aquests dos representants tenen, un per començar, un partit menys, el que jugaran la propera setmana, que és quan descansa el nostre representant. Ja si puntuen aquí, ja mala cosa, perquè es quedaria fora segurament de qualsevol opció el nostre representant. I aquí és on ens emboliquem una mica, perquè la casuística complicada és quan justament el Sants C i el Daumar s'enfronten la propera jornada. He estat consultant i el conjunt blanc, el Futbol Club Esquerra de l'Eixample, té el gol average particular guanyat al Sants C i empatat al Daumar. Per tant, clarament ha d'anar amb el Daumar el conjunt blanc, però el que em fa pensar això és que si suma el Daumar ja no podrà atrapar l'esquerra, perquè tindrà 46 punts i l'esquerra només en pot sumar fins a 43. Per tant, crec que 100% matemàtic, si m'equivoco disculpeu-me, però si no, fa tota la pinta de que malauradament el conjunt de Mario Baena no podrà optar aquest playoff de quarta catalana cap a tercera, un privilegi on hi havia estat dintre moltes jornades, eh? Per això és una llàstima. De moment, com diem, 8ena posició amb 40 punts, i a més, a banda d'aquests dos equips que ja hem citat rivals, en 7ena posició també hi té a la Florida, rival contra qui va perdre fa 3 jornades, que aquí, com em va confessar també el propi Mario Baena, és on segurament van perdre la possibilitat d'aquest playoff. Davant la Florida van perdre fa 3 jornades per 6 gols a 1 en un partit que va ser un absolut desgavell. Per tant, una forta abraçada per al conjunt blanc, i estem segurs que ho lluitaran igualment fins al final i que faran un gran final de temporada, doncs, per maquillar el que ha estat un any força també positiu. I per la part alta, otra vez nuestros amigos de l'Albirrojita, su filial, que de momento no pudo cantar el alirón, tindrà que esperar, ja que va perdre aquesta jornada davant justament del Daumar. Aquest resultat també va perjudicar els nostres. Si aquest resultat no s'hagués donat, la cosa aquí encara seguiria oberta, però aquesta victòria inesperada del Daumar davant del líder, doncs sembla que deixa els nostres sense opcions de poder entrar a playoff d'ascens. Pel que fa al final de temporada, doncs, com dèiem, tancarà la temporada l'última jornada, l'únic partit que els hi queda aquest amateur B, davant del filial del Veterans Catalunya. La resta de resultats i marcadors d'aquest grup de quarta catalana ara els mencionarem, perquè no ho tenim al nostre davant, però anem fent una mica de temps si podem. Ara mateix estem fent absolutament malabars perquè pensàvem que teníem els resultats, però ja els hem obtingut. Vinga, anem a buscar aquesta resta de resultats d'aquesta passada 28a jornada al grup 22 de la quarta catalana. Associació Esportiva Esports Benfi 5, Escola Coi Blanc Torrassa B 2, Penya Barcelonista Coi Blanc Sants 1, Sants C 7, Associació Antics Alumnes del Xaloc 1, Salesians Bosco Horta 4, Daumar 3, Albirrojita B 1 i La Florida 3, Fundació Acadèmia L'Hospitalet B 2. Recordem, com dèiem, que per ser equip retirat o poble sec, 0-3, 3 punts més per a l'amateur B de l'esquerra, i tampoc van jugar aquesta setmana el segon classificat, l'esportiu Joventut Campi, ja que ve a jugar davant l'Iberoamericano, que és equip ja retirat de la competició, i va descansar el Veterans Catalunya, l'únic equip contra el que han de jugar encara els nostres aquest tram final de temporada. Deixem aquí el futbol amateur i passem cap al futbol base, i en primera instància, una setmana més, parlarem dels equips de la Unió Barcelonista Catalunya. Havien de disputar en primera instància 19 partits, però finalment en van jugar 18, ja que es va suspendre el partit del cadet sub-15A del Cata. Finalment, doncs, els de la Franja Blaugrana van disputar 18 partits i ens tenen molt mal acostumats, i per això ens apena quan els bagatges són desfavorables, ja que estan fent una temporada excel·lent. En aquest cas, aquesta jornada, el bagatge va ser de 6 victòries, un empat, però van encaixar 11 derrotes. Una setmana més per a repassar el bo i millor dels equips de la Unió Barcelonista Catalunya, per repassar-nos el més destacat dels seus resultats, escoltarem el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, Robert De Haro.
Cap de setmana bastant agriós a la Unió Barcelonista Catalunya. Ens agradaria destacar, pel que fa al futbol 11, la gran victòria del sub-14B contra la Fundació Acadèmia Hospitalet i la nova victòria del sub-13A després d'una setmana de retards. El juvenil aconsegueix una gran victòria en els minuts finals. Pel que fa al futbol 7, el sub-9A continua líder, igual que el sub-11A. El sub-12B aconsegueix una gran remuntada i s'emporta 3 punts contra un classificat de la zona alta. També ens agradaria felicitar des d'aquí el sub-11B, que en l'últim minut va empatar el partit contra la Zamora i jugarà els play-offs per ascendre a segona divisió.
Doncs i tant que sí, enhorabona, com no podria ser d'una altra manera, al sub-11B del Cata, però és una enhorabona amarga, i ho dèiem al principi del programa, als titulars. Anem un segon, ràpidament a la tercera divisió, a l'Evi sub-11, al grup 3, perquè en aquesta passada 26a i última jornada arribaven, doncs, empatats a punts tant l'Alzamora com aquest conjunt del Cata. Ens ho avisaven, que seria un partit gros, que seria un partit mogut, que s'ho deixarien tot al camp, i així va ser. De fet, es va avançar l'Alzamora al marcador, després faria dos gols més el Cata, s'arribaria, doncs, al segon tram de partit capgirant el marcador 1-2, tornaria a empatar en aquest cas l'Alzamora 2-2, feia al minut 50 el 2-3 Guim Montanés, desfermava la bogeria per part del Cata, però ens ho deia el Robert De Haro, a l'últim minut, en aquest cas Mohamed Ndao feia el 3-3, el gol definitiu a una de les últimes accions del partit per al Club Futbol Alzamora. Amb aquest empat, doncs, les coses quedaven com estaven, amb l'Alzamora per davant a la classificació i, per tant, proclamant-se campió i deixant en una amarga, en aquest cas segona plaça, a la Unió Barcelonista Catalunya. I aquí volem demanar disculpes perquè no arribaven empatats, arribaven amb un punt de distància, per tant el Cata depenia d'ell mateix per ser campió, rectifiquem, no arribaven empatats, arribaven amb un punt de distància, i amb aquest empat les coses es van quedar igual a la classificació. I per tant, felicitem també aquí a l'Alzamora, campió i nou equip de la segona divisió a l'Evi, amb 67 punts, amb un punt menys, 66, ha quedat finalment aquest a l'Evi sub-11B de la Unió Barcelonista Catalunya, que afrontarà aquest playoff d'ascens amb aquesta privilegiada segona plaça. I escoltàvem abans bones notícies del Robert De Haro, recordem-ho, 6 victòries en aquests 18 partits del Cata. I una de les victòries, de fet, l'equip que ha aconseguit la golejada més àmplia ha estat el sub-10B de la Unió Barcelonista Catalunya. Vinga, anem a escoltar una setmana més, que no és el primer cop que ho fem, el seu entrenador, el Xavi García, que ens analitza la victòria del seu equip per, atenció, 2-12 davant del Trinitat Vella, i ens recorda, com ja havia fet en algun altre moment, quin és l'objectiu que s'han marcat fins a final de temporada.
Victòria important en un camp que sabíem que seria complicat per les seves dimensions. Un rival que a la primera volta ens va complicar el partit. que té jugadors amb un bon nivell individual, però l'equip la veritat que va sortir molt bé, va fer un primer quart de molt bon nivell per encarrilar el partit, i la segona part, tot i els dos gols encaixats per petits errors, també vam estar força sòlids, amb idees força clares i sobretot cap al final amb aquest punt d'encert per poder guanyar de manera còmoda. Estem a final de temporada, estem apretant per intentar acabar en ple de victòries, intentant a poc a poc ser més regulars i més constants amb el joc, i esperem acabar aconseguint-ho.
Doncs estem segurs que sí, que ho aconseguiran els jugadors del Xavi García, i doncs segur que poden obtenir, com dèiem, aquest objectiu que s'han proposat. Seguim en futbol formatiu, seguim en futbol base, però canviem la nostra samarreta, ens posem la blanca i vermella del Club Futbol Don Bosco. Doncs com ja avisàvem, els del Don Bosco, que aquesta jornada van aconseguir un bagatge de resultats doncs força interessant. Havien de jugar 11 partits, finalment en van ser 10, ja que el partit del Benjamí sub-10 va quedar aplaçat. Per tant, en 10 partits disputats, 4 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Això sí, una al derbi a Eixamplí davant l'Anguera. Ara repassarem el resultat al tram final, però ja sabeu, si voleu escoltar el que ha estat l'anàlisi doncs més detallat d'aquest derbi dels petitons entre el Don Bosco i l'Anguera, aneu a la part inicial del programa, que allà trobareu aquest anàlisi detallat. Com agraïment al Don Bosco per haver-nos facilitat aquests 10 resultats i marcadors, anem a repassar-los tots ells a continuació. Juvenil A, 10, Diagonal, 0, Coiblanc Torrassa, 1, Juvenil B, 9, Racing Sarrià, 9, Cadet sub-16, 0, Penya Barcelonista 5 Copes 1, Cadet sub-15 1, Diagonal 2, Infantil sub-14 2, Infantil sub-13 5, Coiblanc Torrassa 0, Aleví sub-12 4, Barceloneta 3, Aleví sub-11 3, Catalònia 7, no és un derbi ja que aquest Catalònia és de la secció Mundet, empat a 3 de la Penya Barcelonista 5 Copes davant del Benjamí sub-9 del Don Bosco, i per últim, com dèiem, doncs aquest derbi que repassàvem a la part inicial del programa entre el primer Benjamí sub-8 del Don Bosco i el de l'Anguera, amb resultat 2-8 favorable als groguets. Fins aquí el futbol base, fins aquí la primera part del programa, i anem fatal de temps, vinga. Anem a prémer l'accelerador perquè encara hem de canviar de superfície. Ho fem ara mateix. La noteu? Ja estem al parquet. Hem deixat enrere la gespa i ho fem per anar cap al poliesportiu i en primera instància per parlar de futbol sala. I com si no, una setmana més comencem pel Club Futbol Sala Eixample. Just portem algunes de les millors notícies del cap de setmana. Recordem una vegada més, els hi dedicàvem aquesta edició número 106, que el juvenil femení del Club Futbol Sala Eixample s'ha proclamat campió de Lliga, i com ja dèiem, ni més ni menys que ho ha fet 5 jornades abans d'acabar-se la competició. I té molt mèrit perquè és el primer any que competeixen, ja han dominat de principi a fi la taula classificatòria, a més amb uns números espectaculars. 20 partits disputats, 20 victòries, han guanyat tot allò que han jugat, i a més amb uns números d'escàndol, amb 181 gols a favor i només 11 gols en contra. Per tant, mig gol, que és metafòric, però mig gol encaixat per partit, una cosa així, una cosa absolutament espectacular, i pràcticament doncs jo crec que són 8 gols a favor i ni un en contra, resultats fantàstics cada jornada. I absolutament d'escàndol està sent també la Copa Catalunya que estan fent els equips de la base del Club Futbol Sala Eixample. Tant és així que 7 equips negre i vermells s'han aconseguit classificar per a les semifinals de la Copa Catalunya. En aquest cas, un d'ells, el cadet femení, ho ha fet després de que el seu rival a quarts es retirés. El llistat d'equips classificats és el següent: l'Aleví femení, l'Aleví A, l'infantil femení, l'infantil A, com citàvem ja, el cadet femení, i també tant el juvenil masculí com el juvenil femení. I per si tot això no fos poc, encara ens queden 20 marcadors, ara anem cap a la Lliga, que repassar d'aquest passat cap de setmana, del qual n'estem repassant l'actualitat esportiva i informativa, que crec que no ho hem dit a l'inici del programa, del 2 i 3 de maig del 2026. I no van ser 21 partits, encara donarem gràcies per la nostra veu i la nostra gola, perquè li tocava descansar a l'infantil femení. Aquests resultats van ser amb un bagatge lleugerament favorable de 20 partits disputats, 10 victòries, 3 empats i 7 derrotes. Els resultats van ser els següents: Benjamí 1, Racing Pineda 2, Futbol Sala Castellà B 3, Aleví C 4, Badalonès 5, Aleví B 5, Aleví A 4, Sant Julià de Ramis 0, Club Futbol Sala Sant Joan Despí 3, Aleví Femení 0, Badalonès 3, Infantil C 0, Sant Andreu de la Barca 0, Infantil B 12, Infantil A 3, Futbol Sala Ripollet 3, Maristes Sants Les Corts 1, Cadet B 3, Cadet A 6, Futbol Sala Ripollet 3, Sant Vicenç dels Horts 3, Cadet Femení 2, passem a la categoria juvenil, Castelldefels 5, Juvenil C 3, Bosco Rocafort 0, Juvenil B 4, Juvenil A 6, L'Hospitalet Beixport 3, empat a 0 entre el juvenil femení i el Club Futbol Sala Ciutat Mataró, i passem ja al sènior, sènior C masculí 1, Jesuïtes del Clot B 5, Cardedeu 4, sènior B masculí 1, sènior A masculí 5, Futbol Sala Alforja 1, Alzina 2, sènior B femení 4, i per últim la victòria també del sènior A femení per 4-0 a casa davant del Club Futbol Sala El Morell. D'aquests 20 resultats i marcadors que hem repassat, doncs el més destacat al nostre parell, també el del club, és, ho hem notat ara a la part final, les victòries dels dos primers equips, tant del masculí com del femení, a casa al Santa Isabel. I també importants les victòries del juvenil A i l'Aleví A, que sumen de 3, com dèiem, i ho han aconseguit, com ja avançàvem abans, només uns dies després d'haver aconseguit també el passi per a les semifinals de la Copa Catalunya. Enhorabona per un nou cap de setmana espectacular per als equips del Club Futbol Sala Eixample. I seguim en Futbol Sala, però canviem els colors de la nostra samarreta, ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Aquí també han descansat, déu-n'hi-do, fins a 3 equips, l'infantil, el juvenil B i el sènior C, i això ha fet que en lloc de 8 partits se'n acabessin disputant 5, i la cosa va estar força repartida, però com sempre ens agrada veure el got mig ple. Es van sumar en més partits que no pas es van perdre. 2 victòries, 1 empat i 2 derrotes. Les dues victòries, doncs la primera d'elles, la del juvenil A, que es va imposar a la bàscula per 5-2 al 7-10. Els gols els van marcar Palací per partida doble, i també van marcar Felipe, Ramos i Llurei. La segona de les victòries dels groc i negres va arribar per 1-2 a la pista dels Maristes, i la va aconseguir el cadet B gràcies a un doblet de l'Adrià. L'altre resultat mig favorable, podríem dir, era l'empat, en aquest cas a 4, del sènior A a la pista del Futbol Sala Prat. I les dues derrotes encaixades aquesta jornada va ser la del cadet A a casa per 1-4 davant del Ciutat Vella, i la del sènior B també a casa a la bàscula per 3-4 davant del Terra Negra. I ara anem cap al Provença, però ens trobem les llums del pavelló apagades, perquè ja ho hem dit que aquesta jornada, en motiu doncs del pont del treballador de l'1 de maig, no va haver bàsquet, no va haver partits del club de bàsquet Ipsi, però el que sí que hi va haver el passat 1 de maig va ser l'All-Star de la Supercopa, que ja avançàvem al programa anterior, que hi teníem representació eixamplina, i va jugar el Guillem Canaleta, el jugador del sènior A masculí, i no només hi va jugar, sinó que va guanyar aquest partit de l'All-Star Supercopa. Ell anava amb l'equip Magenta i es va imposar per 126-108 davant de l'equip que anava de color llima. I a més va ser un partit d'autèntic luxe, amb grans jugades, amb molta exhibició, i també doncs, per aplaudir i molt igualitari, ja que es va celebrar amb un format mixte. Pel que fa al nostre representant, el Guillem Canaleta va estar 13 minuts en pista i va contribuir a aquesta victòria del seu equip amb 2 punts, 2 rebots i 2 assistències. I per tancar el programa, i ho farem també d'una manera més emotiva, volem parlar d'una figura molt important del club de bàsquet Ipsic que s'acomiada, es jubila. Estem parlant del Xavi Sánchez, el Xavi Sánchez que es jubila després de tota la seva vida vinculada al club de bàsquet Ipsic. Pel que ens explica el club a través de les seues xarxes socials, va ser una figura clau, especialment als inicis, a mitjans dels 80, i ho ha estat fins l'actualitat. És soci fundador del club de bàsquet Ipsi a final dels 90 i membre de l'extinta junta directiva del club, amb un paper important per recuperar els equips propis de l'Ipsi de júnior en endavant. També va ser coordinador del bàsquet de formació a l'escola Ipsi durant molts anys i entrenador ni més ni menys que de l'equip sènior del club esportiu Ipsi, que a mitjans dels 80, atenció amb això, va disputar la segona nacional, és a dir, només per sota de l'ACB i la primera B, i evidentment doncs, ha estat entrenador d'infinitat d'equips de l'escola i del club. Des d'aquí retre també al Xavi Sánchez el nostre homenatge i agrair-li també des de la nostra posició tot el que ha fet pel bàsquet a Eixamplí. Molta sort, Xavi, en la teva propera etapa vital. Doncs amb aquesta figura gran del nostre esport a l'Eixample, del Xavi Sánchez, anem ja acomiadant aquesta edició número 106, no sense abans recordar-vos doncs una vegada més que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Instagram, a X i a Facebook a través d'arroba eixamplesports, i a un servidor, Jordi Gallegas, també li va molt bé si em podeu seguir a xarxes socials. Em trobareu a Instagram, a arroba Jordi Gallegas, i a X, abans anomenat Twitter, a @_JordiGalla. Recordeu que necessitem trobar patrocinis i recursos econòmics per poder seguir endavant amb el projecte. Apretarem aquest tema aquest estiu, ja que volem seguir escoltant-nos i informant-vos. I doncs una vegada més recordar-vos que ens podeu escoltar en directe de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que en aquest mateix lloc web, a eixamplebarcelonaradio.com, a l'apartat de l'Eixample Esports, hi trobareu publicats, per si no ens podeu escoltar en directe o preferiu escoltar-nos en un altre moment, a mode de podcast, tant aquest programa número 106 com el 105 que ja portem fets anteriorment. Se'ns acaba el temps, però abans, com sempre, agrair-vos una vegada més la vostra escolta en aquesta número 106 edició de l'Eixample Esports, i retrobar-nos la propera setmana per escoltar-nos a l'edició número 107 de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana!
Eixample Esports, amb Jordi Gallegas.